Llibertat pel nou detinguts per provocar aldarulls en un avió a l'aeroport de Palma. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Després de passar a disposició judicial, 6 seran retornats avui vespre al seu país d'origen i 3 han demanat una acollida temporal i seran derivats a un centre d'internament d'estrangers. Els fets varen passar ahir quan el pilot no va poder iniciar la marxa amb seguretat després que s'iniciés una brega protagonitzada per 7 homes i 2 dones. I qui també ha quedat en llibertat després de pagar una fiança de 15.000 euros és el Vito, considerat un dels líders del narcotràfic de Sombanya. La plana de tribunals i successos marca l'actualitat d'aquest divendres, dia 12 de desembre, en què a Eivissa s'han produït 2 accidents de moto, un d'ells, Margalida Vidal, mortal.
L'home de 46 anys, que havia ingressat en estat molt greu a una clínica privada després de caure de la motocicleta a Sant Josep, ha mort. L'accident ha tingut lloc avui migdia, moment en què un altre jove també ha caigut de la seva moto. Ha estat en aquest cas a la carretera que uneix Sant Miquel i Santa Gertrudis. Roman greu ara a l'Hospital de Can Misses.
Primeres detencions per violència de gènere de la policia local de Mahó d'ençà que l'Ajuntament s'ha adherit al sistema Biogen.
2 homes, un de 58 anys i un de 34, han estat detinguts per presumptament agredir les seves parelles, un al domicili i l'altre a la via pública.
El govern demana eleccions anticipades a l'Estat arran dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE.
El vicepresident Antoni Costa posa d'exemple les situacions a Extremadura i Aragó, on el PP ha avançat els comicis autonòmics. El conseller ha carregat contra el govern espanyol i assegura que la situació pels presumptes casos d'assetjament sexual i corrupció és insostenible.
D'Espanya és un barco pirata que està superat, inundat per un tsunami de corrupció massiu. I el que ens preguntem des del govern de les Illes Balears és fins quan?
Per aquests casos, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat a Pedro Sánchez la remodelació del govern central, un fet que la Moncloa descarta.
I aquesta hora està previst que comenci la 7a assemblea de Més per Mallorca a Santa Maria, un congrés que s'allargarà fins demà amb la votació de les candidatures als òrgans del partit i en què, si no hi ha res de nou, el líder de la formació, Lluís Apesteguía, continuarà com a coordinador general. Tot d'una, i serem en directe i en plana laboral, els hotelers de la Pitiuses reclamen solucions urgents per allotjar els seus treballadors davant la manca d'habitatge que pateixen les illes.
La falta d'habitatge a preu assequible, segons la Federació Hotelera, la principal preocupació del sector, ja que no troben ni treballadors, diuen, ni perfils qualificats.
I el Reial Mallorca juga demà el darrer partit d'enguany davant l'Elx. Serà a Sant Moix amb el capità Antonio Raillo a la convocatòria. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. Així és, ja ho va arrasat a fer pública la convocatòria amb la nova del retorn de Raillo, que vol ajudar l'equip malgrat la recent operació sofrida al pòmul. I per altra banda, l'Illes Balears Palma Futsal, parlant de futbol sala, vol obrir el que va succeir a la Copa del Rei, torna a la Lliga, tancarà l'any rebent la visita del Rivera Navarra amb l'objectiu de sumar un triomf que li asseguri una plaça a la Copa d'Espanya.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Sàpiguen quina és la previsió a les portes del cap de setmana. Pedro, Roger, bon vespre.
Bon vespre. Avui hem tingut una jornada marcada pels nígols i també per un termòmetre per damunt de l'habitual. Per 7 dia consecutiu han tingut registres per sobre dels 20 graus, un valor bastant elevat per un mes de desembre. Ara bé, què passarà amb vista el cap de setmana? En principi, tant demà com diumenge, tornarem a tenir un cel ben carregat de nígols. Demà podrem tenir pluges locals i febles, això sí, entre Mallorca i les Pitiuses. I diumenge, aquestes afectarien entre Menorca i el nord-est de Mallorca, per acabar afectant també les Pitiuses a darreres hores del dia. Tot això vendrà de la mà del vent, que bufarà de llevant i gregal, un vent carregat d'humitat que permetrà la formació d'aquests núvols i la presència d'aquests petits ruixats, a més de generar un onatge més intens a la costa exposada. I no ens podem oblidar del termòmetre, aquest no variarà gaire aquests dies i, per tant, la màxima podrà tornar a girar entre els 17 i els 20 graus al llarg del cap de setmana.
Gràcies, Pedro Roger. I el concert de Sergio Dalma de dia 26 de juny, previst a la plaça de Toros de Palma, canvia d'ubicació i finalment serà al Velòdrom de les Illes Balears, després que l'Ajuntament de Palma decretés la suspensió temporal de totes les activitats musicals al Coliseu Balear. Així, i amb les estrenes cinematogràfiques, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Les 9 persones detingudes per provocar aldarulls ahir vespre en un vol que feia escala a l'aeroport de Palma han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. 6 d'elles seran retornades al seu país d'origen avui vespre mateix i 3 han demanat una acollida temporal i seran derivades a un centre d'internament d'estrangers.
Els fets haurien passat de vés les 9 del vespre d'aquest dijous, quan el pilot es disposava a enlairar-se a l'aeroport de Sant Joan, on l'avió feia escala. 7 homes i 2 dones varen protagonitzar una brega i no es varen poder iniciar les maniobres amb seguretat. La Guàrdia Civil va detenir les 9 persones i després l'avió va poder enlairar-se amb normalitat.
I qui també ha quedat en llibertat és el presumpte narcotraficant conegut com El Vito, considerat un dels líders de Son Banya. Ho fa després de pagar una fiança de 15.000 euros i després de passar gairebé 2 mesos en presó provisional.
El jove, que va ser arrestat a mitjan mes d'octubre, té 2 causes judicials pendents. La primera deriva de l'operació Manso en Roque Val, en la qual hi ha més de 70 detinguts per narcotràfic i blanqueig de capitals. L'altra és l'operació Chanquete, en què la Policia Nacional va arrestar de 7 persones relacionades amb el tràfic de drogues a Son Banya.
I l'Audiència Provincial de Palma ha absolt l'exbatlessa de Petra Caterina Mas per un suposat tracte de favor al seu marit. S'enfrontava als delictes de prevaricació i malversació de fons públics per presumptament haver deixat caducar una sanció urbanística de 58.000 euros al seu marit quan era la primera edil del municipi.
La sentència exonera l'ecosobiranista de tots els delictes pels quals s'enfrontava una pena de 3 anys de presó i 27 d'inhabilitació i també el pagament d'una indemnització de 130.000 euros. La denúncia per aquest suposat tracte de favor la va presentar el successor al capdavant del consistori, Martí Sansaloni, del Partit Popular. L'actual consistori presidit per Salvador Femenies, del PI, ha seguit endavant amb la acusació. La Fiscalia ha defensat que no ha quedat acreditat que ella fos l'encarregada de la tramitació i instrucció de l'expedient, ni tampoc que participés en la valoració de l'obra ni en la concessió de terminis. Segons la defensa de Mas, es va fer un ús polític de la denúncia. Mas va dimitir del seu càrrec en el Consell de Mallorca l'any 2020 arran del processament per aquesta causa.
I 2 accidents de trànsit avui han tingut lloc a Eivissa. Un motorista ha mort després de patir una caiguda a Sant Josep i un altre es troba en estat molt greu a causa d'un accident a Santa Eulària.
Els 2 successos han estat gairebé simultanis de vés les 12 del migdia. En el cas de Sant Josep, el conductor de 46 anys ha estat ingressat en estat molt greu a la clínica del Roser, on finalment ha mort. D'altra banda, una dona de 28 anys ha ingressat en estat greu a l'Hospital Can Misses després de patir un accident a la carretera que va de Sant Miquel a Santa Gertrudis.
I encara en plena de successos, a Manacor la policia ha detingut 3 persones relacionades amb l'onada de robatoris que s'han produït durant les darreres setmanes. Se'ls ha detingut per pertànyer a una banda organitzada i un d'ells és menor d'edat.
Se'ls va poder arrestar la passada setmana quan assaltaren un establiment a l'avinguda del ferrocarril forçant la porta d'entrada. 2 d'ells varen fer-se amb la caixa i el tercer els esperava fora amb el cotxe per fugir. Entre els botiguers hi ha preocupació.
I vaig veure tot, a les 4 i mitja vaig escoltar molt de soroll, m'estres una policia dient al suelo, vaig gritar per la finestra i vaig veure 2 individus fitxats a les bicicletes. Jo he entrat per la finestra.
Si te robin pel carrer és molt poc probable, però locals i tal sí que hi ha més un increment de bandes que cerquen fer aquest tipus de robos.
Els 3 detinguts estan implicats en altres 9 robatoris que s'han comès a Manacor en les darreres setmanes.
I a Maó, la policia local ha detingut 2 homes com a presumptes autors de delictes de violència de gènere. Són les primeres actuacions en aquest àmbit que fa el cos des que fa 2 mesos i mig l'Ajuntament va adherir-se al sistema Biogen, que implica la creació d'una unitat específica per violència de gènere. Axel Camarasa.
El cas més recent és de dilluns passat. S'ha detingut un home de 58 anys per haver colpejat assetjat en diverses ocasions la seva parella de 49 anys, especialment en un costat que ja tenia lesionat. Un testimoni va manifestar que l'agressió havia estat a conseqüència d'una forta discussió i, segons va afirmar, les agressions eren freqüents. La dona va ser traslladada a l'Hospital Mateu Urfila. El segon detingut és un home de 34 anys que presumptament havia agredit la seva parella de 35. Una ciutadana, testimoni de l'escena, va donar l'avís a l'1-2. Immediatament, dues patrulles de la policia local es van desplaçar al lloc dels fets, al carrer de Josep Anselm Clavé.
Són les 7 i 10 minuts.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern demana eleccions anticipades a l'Estat arran dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE. El vicepresident Antoni Costa posa d'exemple la situació d'Extremadura i Aragó, on el PP ha avançat als comicis autonòmics. El conseller ha carregat contra el govern espanyol i assegura que la situació és insostenible.
D'Espanya és un barco pirata que està superat, inundat per un tsunami de corrupció massiu. I el que ens preguntem des del govern de les Illes Balears és fins quan?
La petició del govern arriba mentre els informes de la Guàrdia Civil continuen revelant possibles irregularitats a la concessió de llicències i adjudicacions. En aquest cas, el diputat socialista, Marc Pons, apareix en els documents de la Unitat Central Operativa. El PSOE insisteix que ja s'han donat les explicacions necessàries.
La formació ha evitat fer declaracions a micro, però reitera que no hi ha cap novetat i que el contacte que tenia Pons, en aquest cas amb Koldo García, qui era assessor de l'exministre José Luis Ábalos, era propi del seu càrrec. En aquella època era director de gabinet de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera. Els socialistes recorden que cap persona de les Illes ha estat citada per la justícia en aquesta causa.
El PP, en canvi, reclama que Marc Pons expliqui la seva aparició en el document de la Guàrdia Civil sobre la presumpta trama de corrupció vinculada a la concessió de llicències d'hidrocarburs a l'empresa Villafuel. El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, considera que això confirma la participació dels socialistes de les Illes en el cas.
Veiem estupefactes com se repeteix en el Partit Socialista de Balears un patró cada vegada que surt un cas de corrupció del PSOE d'Espanya.
També hi ha novetats sobre un altre cas relacionat amb el PSOE, la trama de Leire Díez, avui agent de la Guàrdia Civil. Han escorcollat les seus de Correus, d'Hisenda i de Transició Ecològica.
A més, han requerit expedients a Patrimoni de l'Estat i al Tribunal de Recursos Contractuals. Això és en el marc de la investigació per la qual han estat arrestats la mateixa Díez, que es presentava com a assessora del PSOE, l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Vicente Fernández, i també Anxón Alonso, soci de l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán. La causa roman sota secret de sumari i investiga si es varen produir delictes com ara prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal.
L'altre front obert del PSOE són els casos d'assetjament sexual per part de diversos càrrecs del partit. Un dels senyalats, José Tomé, ha renunciat avui com a president de la Diputació de Lugo.
Després de ser denunciat, va donar-se de baixa com a militant del Partit Socialista i avui ha dimitit, tot i que no reconeix els fets. De moment mantindrà el seu escó i passarà a ser diputat no adscrit. El secretari general del PSOE a Galícia, José Ramón Gómez, ha defensat fa només uns minuts l'actuació ràpida del partit.
La dirección del Partido Socialista de Galicia, ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto, siempre tuvo y tendrá la misma respuesta. Escuchar y animar a denunciar. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que haremos.
Pel que fa al cas de Paco Salazar, ets assessor de la Moncloa, els socialistes reconeixen que no han estat a l'alçada de la situació. El PSOE també ha obert expedients a dos militants més. Són Antonio Hernández, company de Salazar, acusat per les denunciants de tolerar els assetjaments, i també el senador Javier Izquierdo. En aquest cas no hi ha denúncies oficials contra ell, però sí informació en periodístiques sobre un presumpte cas d'assetjament sexual. Izquierdo ha abandonat voluntàriament la directiva i ha renunciat a l'acte de senador.
Com dèiem, Aragó ha avançat les eleccions autonòmiques. La votació serà dia 8 de febrer després que hagin fracassat les negociacions entre PP i Vox per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve. El conseller d'Hisenda, el popular Roberto Bermúdez, retreu a Vox les peticions que ha fet, que considera inassumibles, mentre el portaveu de la formació, Alejandro Nolasco, critica la falta d'informació.
La postura de Vox és absolutament inamovible. Hay medidas que o no son legales o no son competencia del gobierno de Aragón.
Yo creo que Azcón quiere elecciones. Es decir, y para tener un relato, pues se ha buscado la excusa de los presupuestos para convocar elecciones.
Els casos de corrupció i assetjament que es van succeint en el si del PSOE gairebé no passen factura electoral al partit, segons el baròmetre del 6 del mes de desembre. Encara treu 9 punts al PP, que obtindria un 22,5% dels vots davant el 31,5% dels socialistes.
Tot i això, el PSOE perd 1,2 punts respecte a l'informe de novembre. La tercera força, Vox, també perd 1,2 punts i baixa fins al 17,5% de les paperetes. Sumar puja manca d'un punt fins al 7,8%, seguida de Podem amb el 4,1% i el partit s'hi acabó la fiesta de l'eurodiputat ultra Alvise Pérez, que creix del 0,6 a l'1,8%.
7:15, sortim a l'exterior. Fa uns minuts que ha començat la 7a assemblea de Més per Mallorca a Ses Cases des Mestres a Santa Maria, un congrés que s'allargarà fins demà en la votació de les candidatures als òrgans del partit: executiva, permanent, consell polític i comissió de garanties i arbitratges. El líder de la formació i portaveu al Parlament, Lluís Apesteguía, continuarà com a coordinador general dels ecosobiranistes i encapçalarà la permanent del partit, un òrgan on se suma el batle de Manacor, Miquel Oliver. Seguint aquest inici de l'assemblea i el nostre company Toni Sastre. Toni, bon vespre.
Bon vespre, idò, així és. De fet, fa uns minuts hem pogut parlar amb el que demà serà escollit de nou el líder de Més per Mallorca, ja que només s'ha presentat una candidatura a la permanent, que és el nucli de l'executiva. Com a novetat d'aquest congrés, poden destacar que s'elimina la bicefàlia que hi havia fins ara entre el coordinador general Lluís Apesteguía i el secretari general Jaume Alzamora, que va dimitir de tots els seus càrrecs el passat mes de juliol. Apesteguía assegura que no creu en els hiperlideratges.
Si volen de veres apel·lar en aquesta majoria social que nosaltres volem apel·lar i per la qual nosaltres fem feina i per la qual nosaltres estem convençuts que tenim les solucions en el seu problema, necessitem que Més estigui capitanejat per tots i cadascun dels militants. No és tan important qui ocupi un càrrec o un altre. No és el fet que avui me preocupi més.
Segons fonts de la formació, és una assemblea de continuïtat en l'enfortiment del lideratge de Apesteguía, amb un equip plural que aglutina diferents sensibilitats i amb un pes dels municipis destacats com Manacor, d'aquí l'entrada, com dèieu, del balde de Manacor, Miquel Oliver, i també de la regidora d'aquest municipi, Carme Gomila, a la permanent. Apesteguía també ha volgut destacar l'absolució de l'ex-batlessa de Petra, Caterina Mas, que avui ha estat absolta per l'audiència de Palma. Mas estava acusada per un suposat tracte de favor al seu home quan ella era batlessa.
La veritat és que estic molt satisfet. Nosaltres estàvem convençuts que això acabaria així, però també avui hem de posar èmfasi en la injustícia que s'ha patit, no? En Caterina Mas ha viscut una persecució político-jurídica.
Recordem que ja serà demà quan es debati i es voti la ponència política, que és el document que marcarà el rumb de l'organització en els pròxims anys, així com la votació de les candidatures als diferents òrgans del partit, on, com dèiem, Lluís Apesteguía continuarà al capdavant de Més per Mallorca.
Gràcies, Toni, en directe des de Santa Maria. I avui el govern ha fet el tràmit per aprovar la gratuïtat del transport públic per l'any que ve. Ha estat després de l'entrada en vigor de la nova llei estatal de mobilitat sostenible, que garanteix una aportació específica de l'Estat per a les Balears i les Canàries. Per enguany, l'executiu central ha transferit 63 milions d'euros, 20 més dels que esperaven. I Consell i Ajuntaments d'Eivissa posaran en marxa un pla de xoc per reduir la quantitat de residus a Eivissa. El seu objectiu és augmentar de manera dràstica el percentatge de reciclatge de brossa a l'illa, que ara se situa entorn del 42%. Esther de Miguel.
El pla tindrà una duració de 3 anys i inclourà noves ajudes per incentivar la separació de residus en origen, campanyes de conscienciació, habilitació de nous espais de reciclatge i una major vigilància de comportaments incívics. Es pretén finançar amb els fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Així com vàrem fer un pla de xoc de lluita contra l'intrusisme que contemplava l'inversió de 22 milions per 3 anys, ara hem creat aquest grup de treball precisament per avaluar quants de sols hauria que invertir en les diferents polítiques necessàries per reduir la quantitat de residus que es generen a l'illa d'Eivissa i estic convençut de que l'import serà molt superior a aquests 22 milions.
La idea és que les 80.000 tones de brossa que ara acaben a l'abocador es redueixin dràsticament. D'aquesta manera, ha dit el president, minvarà també la quantitat de residus que s'haurà d'enviar a la planta incineradora de Sonreus, un trasllat que, ha recordat, s'iniciarà com a tard al febrer.
7 i gairebé 20 minuts per la mare d'habitatge.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Perquè els hotelers de les Pitiusa reclamen solucions urgents per allotjar els seus treballadors davant la manca d'habitatge que pateixen les illes. Un clam que fa la Federació Hotelera davant la manca de treballadors per mor de la crisi habitacional quan acaba, han acabat de fer balanç de la temporada turística. Clàudia Roig.
Gairebé la meitat dels enquestats, un 40%, considera que la temporada ha estat millor que la de 2024. L'ocupació i la facturació ha estat especialment favorable a Formentera, Santa Eulària i Vila. Pràcticament el 75% dels hotelers han mantingut la plantilla i un 22% han contractat personal addicional. L'augment de treballadors s'ha donat sobretot a Sant Antoni, Sant Joan i a la categoria de 3 estrelles. La cara negativa és la manca de personal. La falta d'habitatge a preu assequible és la principal preocupació del sector. Els hotelers no troben ni treballadors ni perfils qualificats. Això també està directament relacionat amb l'increment de costos laborals. Manuel Sendino és gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
Ja és un tema estructural, falta de gente para trabajar.
Els hotelers critiquen també la manca de transport públic i aparcament i la massificació de cotxes a les carreteres.
Se están empezando a tomar medidas, pero hasta que sean perfectibles, pues pasarán tiempo, inevitablemente.
El que millor puntuen són la neteja de platges i la seguretat ciutadana. Els empresaris s'ofereixen a col·laborar amb l'administració per millorar la mobilitat, crear habitatge per al personal de temporada i per lluitar contra l'oferta d'allotjament il·legal.
I els promotors immobiliaris confien poder construir habitatge assequible pròximament. El president de l'associació empresarial Proimba considera que l'actual marc normatiu amb figures com els projectes residencials estratègics podria facilitar la construcció d'habitatges més barats.
Els promotors aposten per esgotar el sòl urbanitzable, evitar noves construccions en rústic i incrementar les altures dins els municipis. El president d'aquests empresaris, Òscar Carreras, ha respost també la petició del conseller d'Habitatge de reduir els beneficis que va fer els empresaris per contribuir així a la baixada del preu de les cases noves.
Nosaltres fem el que ens deixen fer, com ens deixen fer i amb les lleis que es aproven, no? Jo sempre dic que un promotor prefereix vendre 10 pisos de 200.000 euros que no un tot sol de 2 milions. Amb aquesta normativa que s'ha aprovat en els darrers anys permet el que sigui viable fer vivendes. És molt important el tema de la viabilitat, perquè sempre estem parlant de recursos privats en sòl privat. No estem parlant ni de recursos públics ni de sòl públic. I jo crec que això és important, fer aquesta distinció.
L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reiterat el seu compromís d'agilització administrativa i de cessió de sòl per a la construcció d'habitatges.
Posar damunt la taula quins són els reptes també, com han de seguir en l'agilització administrativa. Avui xerrem també d'intel·ligència artificial. Això també ha arribat per quedar. És una eina, no substitueix res, però és una eina importantíssima, tant amb eines com amb els visors urbanístics, com també la creació del gemelo digital, que això fa te permet preveure situacions i, per tant, prendre decisions i també agilitzar amb altres temes.
Passen 23 minuts de les 7 de l'hora baixa.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Què de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Satisfacció entre els metges pel seguiment de la vaga en contra de la reforma de l'Estatut Marc que proposa el Ministeri, decepció per la negativa del govern central de redactar un estatut propi per als facultatius. Avui ha estat la quarta i darrera jornada de vaga i el seguiment mitjà, segons el sindicat mèdic, el CIMEVAL, ha estat del 85% als hospitals i d'entre un 65 i 70% als centres sanitaris, com la resta de dies. Una vaga que ha deixat un total de 225 operacions i més de 10.200 consultes hospitalàries i d'atenció primària anul·lades a tot Mallorca.
Enmig de la vaga han continuat les negociacions, però els avenços no han estat suficients per aturar les protestes. La pròxima trobada entre les dues parts serà dimecres que ve. El sindicat mèdic CIMEVAL insisteix que els metges volen un estatut específic que els diferenciï d'altres professionals sanitaris perquè les seves condicions laborals, diuen, són singulars. Carlos Rodríguez és el portaveu del CIMEVAL a Eivissa.
En una negociación siempre tienes que tener en mente que no gana todo el mundo. Unos ganan y otros también. Unos pierden y otros también. Hay que ir cediendo.
La ministra de Sanitat, Mònica García, manté la negativa, un estatut propi per als metges, i assegura que algunes de les reivindicacions haurien d'anar dirigides a les comunitats autònomes.
Y el resto de reivindicaciones que tienen que ver con retribuciones, con cómo se paga la hora de la guardia. Todas esas reivindicaciones que tienen que ver con las nóminas son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Nosotros en el Estatuto Marco, por ejemplo, decimos los profesionales pueden trabajar a turnos, a jornadas de 10, de 8, de 12 o de 17 horas. Ahora bien, la organización de todo eso es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Els metges reclamen millors condicions laborals que argumenten redundarien en una millor assistència sanitària pública. Són alguns pacients del PAC, arquitecte Gaspar Benassar de Palma.
Yo pedí ahora para mi doctora y me daban cita máximo en 15 días y ahora el otro día quería ir a hacer una consulta a la doctora y me daban para 3 meses. Esto no pasaba.
Hombre, tardan un poco, la verdad que sí, pero tampoco vengo mucho, toquemos madera.
No, de momento no. La verdad es que no he tenido problemas con eso.
I més qüestió, perquè Balears preveu assolir el pic màxim de contagis de grip coincidint en les festes de Nadal. Per això, tant el govern com el Ministeri de Sanitat insisteixen en fer ús de la mascareta i vacunar-se. Així ho ha indicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
Creo que es una recomendación que nos la tenemos que tomar como un reto de país y es que cada uno de manera individual en el momento en el que pueda tener algún tipo de síntoma gripal o catarral, pues que se proteja y que proteja al resto. Y también dentro de ese protocolo estaba la posibilidad del teletrabajo. Si tienes síntomas catarrales y tienes la posibilidad de teletrabajar y puedes ponerte una mascarilla, mejor para protegerte a ti y al resto de los ciudadanos.
Un fet que es nota a les farmàcies en l'augment de la venda de les mascaretes.
Farmacèutics com Pedro Fornés asseguren que tot ajuda a prevenir una grip que s'ha avançat quasi un mes.
De fet, nosaltres ens han quedat sense mascaretes. Tant ens queden, crec que FFP2, vitamina C, qualque suplement vitamínic que ens ajudi a reforçar aquest sistema immunitari que el poden tenir un poc debilitat i aquesta gent que té el sistema immunitari un poc més debilitat, pues que prengui precaucions.
Salut disposa d'un pla de contingència que preveu fins a 215 llits addicionals si fossin necessaris.
I el geriàtric de Maó recupera efectiu davant la llau de baixes i la manca de personal que hi ha. Des de fa mesos aquesta setmana s'han cobert 7 de les 9 places vacants. Blai Barber.
A més, s'ha obert la borsa extraordinària per poder cobrir baixes de llarga durada. Es convoquen places de xòfer, infermer, auxiliar sociosanitari i recepció. El termini per als interessats està obert fins dia 22. Fa uns dies, els treballadors del geriàtric van denunciar abandonament per part de l'Ajuntament. Van alertar d'una manca crònica de personal i de baixes que no es cobreixen i que comporta una forta sobrecàrrega de feina. En les darreres setmanes, 5 auxiliars i un infermer han deixat el centre i fins i tot treballadors amb la plaça en propietat hi han renunciat. L'Ajuntament va atribuir la situació a 5 baixes simultànies a l'octubre, que es van afegir a 4 de llarga durada, un 16% de la plantilla.
I la meitat de les treballadores del sector hoteler de les Balears pateixen dolor musculoesquelèic. Un dels col·lectius que més preocupa és el de les cambreres de pisos, que és el més abundant i en aquest moment no té relleu generacional. Xifren que el 40% de les cambreres de pisos que s'han donat de baixa durant enguany, en molts de casos han estat provocades per malalties d'esquena i problemes de rotació a la mà. És la conclusió del seguiment que l'empresa, una empresa que avui ha participat en una jornada formativa, ha fet durant 6 mesos sobre l'estat físic de 40 cambreres de pisos que treballen a 2 hotels de Mallorca.
El document conclou que hi ha manca d'exercici i de bona alimentació darrere d'aquestes patologies. La solució, segons la fisioterapeuta i gerent del projecte de la clínica Dermei, Isabel Ruiz, passa per un canvi d'hàbits que permetria evitar moltes baixes.
Al final és veritat que queda de rellevància que hay una falta importante de hábitos, muchas veces justificado por la falta de tiempo, pero bueno, al final son excusas. Y eso sumado a una sobrecarga física muy grande, sumada por un estrés, que al final es un tándem, que al final el organismo tiene un desequilibrio tan grande que al final antes o después termina saltando las alarmas en algún momento.
El resultat de l'enquesta mostra que un 70% no fa exercici i que un 90% pateixen sobrecàrrega de feina.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, llibertat per les 9 persones detingudes per provocar aldarulls en un avió a l'aeroport de Palma.
Després de passar a disposició judicial, 6 seran retornades avui vespre al seu país d'origen i 3 han demanat una acollida temporal i seran derivades a un centre d'internament d'estrangers. Els fets varen passar a nit, quan el pilot no va poder iniciar la marxa amb seguretat després que s'iniciés una brega protagonitzada per 7 homes i 2 dones.
I qui també ha quedat en llibertat després de pagar una fiança de 15.000 euros és el Vito, considerat un dels líders del narcotràfic de Son Banya.
Ha quedat en llibertat després de passar gairebé 2 mesos en presó provisional. El jove, que va ser arrestat a mitjan mes d'octubre, té 2 causes judicials pendents per narcotràfic i blanqueig de capitals.
I aquest divendres hi ha hagut 2 accidents de trànsit de motoristes a Eivissa, un d'ells mortal.
L'home de 46 anys, que havia ingressat en estat molt greu a una clínica privada després de caure de la motocicleta a Sant Josep, ha mort. L'accident ha tingut lloc avui migdia, moment en què una altra jove també ha caigut de la moto, en aquest cas a la carretera que uneix Sant Miquel i Santa Gertrudis. Roman Greu, a l'Hospital de Can Misses.
El govern demana eleccions anticipades a l'estat arran dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE.
El vicepresident Antoni Costa posa d'exemple les situacions a Extremadura i Aragó, on el PP ha avançat els comicis autonòmics. El conseller ha carregat contra el govern espanyol i assegura que la situació pels presumptes casos d'assetjament sexual i de corrupció és insostenible.
El govern d'Espanya és un barco pirata que està superat, inundat per un tsunami de corrupció massiu. I el que ens preguntem des del govern de les Illes Balears és fins quan?
Per aquests casos, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat a Pedro Sánchez la remodelació de l'executiu central, un fet que descarta la Moncloa. I més en política, perquè Lluís Apesteguía serà reelegit coordinador general de Més per Mallorca en la 7a assemblea de la formació.
Com a novetat d'aquest congrés, que es du a terme entre avui i demà, s'elimina la bicefàlia que hi havia fins ara entre el coordinador general, Lluís Apesteguía, i el secretari general, Jaume Alzamora, que va dimitir de tots els seus càrrecs el mes de juliol. Això sí, Apesteguía assegura que no creu en els hiperlideratges.
Si volen de veres apel·lar en aquesta majoria social a que nosaltres volem apel·lar i per la qual nosaltres fem feina i per la qual nosaltres estem convençuts que tenim les solucions en el seu problema, necessitem que Més estigui capitanejat per tots i cadascun dels militants. No és tan important qui ocupi un càrrec o un altre. No és el fet que avui me preocupi més.
Els hotelers de les PTUs reclamen solucions urgents per allotjar els seus treballadors davant la manca d'habitatge que pateixen les illes.
La falta d'habitatge a preu assequible, segons el gerent de la Federació Hotelera, la principal preocupació del sector, ja que no troben, diu, ni treballadors ni perfils qualificats, és Manuel Sendino.
Ja és un tema estructural, falta de gent per treballar.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca vol tancar l'any a Somoix sumant el tercer triomf de la temporada com a local i qui sap Toni Tenerife si amb Antonio Raillo a l'11 inicial.
Per això haurà de superar el bon joc i l'espectacular estat de forma de l'Elx, una de les revelacions del campionat. Pel partit de demà, Rassat ha convocat el capità Antonio Raillo i Tofa indica que jugarà de principi malgrat l'operació de pòmul efectuada el passat dilluns al futbolista cordobès que vol jugar sí o sí. Jagau Arrasat ho explica.
Pues sí, el viernes nos preocupamos todos, pero bueno, después de la intervención del sábado yo hablé con él y ya le vi como muy optimista y... Y bueno, hoy es el primer día que ha entrenado con máscara, entonces él quiere estar y bueno, hay que valorar un poco los riesgos, pero si es por él, al pa'lante. Sí, a ver, él durante la semana ha hecho trabajo con el grupo, es verdad que la máscara llegó ayer y hoy es el primer día que ha entrenado con la máscara, entonces pues, acabamos de terminar y yo también tengo que hablar con el doctor, con él un poco, pues a ver qué sensaciones, qué, pero él sí ha entrenado esta semana y pues si ayer ha llegado la máscara y todo eso, porque él quiere estar y ahí ya le conocéis a Raillo, que con diferentes lesiones siempre ha dado ese paso al frente y en cuanto a la cabeza ya sabíais que metería la cabeza en una lavadora. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, si es por él, juega mañana, eso seguro.
També torna en la convocatòria el porter Leo Román, també amb molt de números per ser titular davant l'11 il·licità i Toni Lato, i que també té l'alta mèdica. Dit això, del rival de demà, màxim respecte pel que fa al Dani mallorquinista.
Yo creo que para el espectador neutral ver al Elche pues seguramente es divertido y es ameno, y luego si lo analizas detenidamente, que es el caso nuestro esta semana, todavía te gusta más, ¿no? Entonces creo que tiene mucho mérito, es un equipo muy de autor, muy de Der Sarabia, que está haciendo las cosas muy muy bien y bueno, pues lo tenemos que tener en cuenta, pero también es verdad que jugamos en casa, que somos el Mallorca y nosotros tenemos mucho que decir mañana también.
Especial atenció cal tenir el mallorquí Rafa Mir, que amb 6 gols és el màxim golejador de l'Elx, i no cal oblidar la solidesa defensiva que li dona l'equip un exmallorquinista, Pedro Vigas. Als seus 35 anys està visquent els seus millors anys com a futbolista de primera, capitanejant la defensa d'un Elx que de la mà d'Eder Sarabia a la banqueta està sorprenent a tothom. El sentim parlant precisament del Mallorca.
Puede ser un equipo más vertical, puede ser un equipo centrador, puede ser un equipo de contragolpear. Creo que también, si no presionamos bien, es un equipo que se atreve a hacer cosas, que además tiene jugadores que también se asocian bien, que tienen movilidad, que van bien al espacio. Bueno, pues la peculiaridad, por lo determinante que es Murici, pues sí que lo queremos controlar.
Les paraules d'Eder Sarabia. De la 16a jornada primera, avui s'avança un partit que té la seva importància pel que fa al Real Mallorca. A les 9 del vespre, a Noeta, Real Societat Girona. L'Illes Balears pel Mafussal deixa un costat la Copa del Rei et Centre de nou en Lliga. Demà a les 8 del vespre, jo oferiré en directe per IBTA Ràdio, juga el Palma Futsal Ribera Navarra, corresponent a la 14a jornada. Parla el tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo.
Importante, ¿no? Como vienen siendo ya todos en los últimos dos meses, aquí en casa, contra un rival que también viene necesitado de punto para salir de la parte de abajo, que quizás por juego debería llevar más puntos de lo que dice la clasificación, y un partido donde nosotros pues tenemos que estar muy mentalizados para que los tres puntos se queden en casa, ¿no?
El Córdoba espera que la eliminación en Copa del seu equip passi a la història i afecti en res el rendiment del seu equip.
Se tiene mucho en cuenta los méritos propios, pero donde cuenta mucho el sorteo. Hay equipos que van a jugar la eliminatoria en casa contra equipos de bastante menos nivel, y a nosotros nos ha tocado un equipo que es aspirante a campeón, que es el actual campeón de la Copa del Rey, fuera de casa, partido único. Todo esto en el contexto que andamos, ¿no? Una situación de calendario muy, muy comprimida, jugando muchos partidos, así que estamos bien.
Recordar que un triomf del mallorquins formaria de forma matemàtica la participació del Palma a la Copa d'Espanya. Ciclisme. L'artenent Enric Mas no disputarà l'edició 2026 del Tour de França. Així ho ha confirmat el seu mànager, Eusebio Unzua, millor dir, el mànager del Movistar Team. Això sí, el màxim responsable del Movistar Team deixa ben clar als micròfons d'Ivetes Televisió
que más correrá el Giro y la Vuelta. El sentim.
Pensamos que es un poco un buen momento para poner una cierta distancia con el Tour y ir a probar un poco su condición de hombre de grandes vueltas en otras carreras, y la idea la consolidaremos un poco en esta concentración, pero la idea es un poco una apuesta por Giro Italia y Vuelta a España.
No cal dir que el seu company d'aquí, el ciutadellenc Albert Torres, estaria encantat d'acompanyar-lo a la Volta Italiana. On segur participarà en Rimat serà a la Challenge Mallorca 2026. Així ho ha confirmat IB3 durant l'acte de presentació del Movistar Team.
Sí, m'agradaria començar a ser Challenge, m'agradaria fer la crono per equipos, que és un objectiu, bueno, és un esforç curt que jo crec que puc aguantar conjuntament amb l'equip, i després m'agradaria començar la Volta a Andalusia un poc més tard, i crec que podem estar bé ja en aquelles fetxes.
Tot un luxe per una prova que també comptarà amb el vigent campió olímpic i mundial Remco Evenepoel amb el seu nou equip, el Red Bull Bora Hansgrohe. En bàsquet, pel que fa, la primera federació en ser ajornada per demà termini a les 7. El grup Olega Cantàbria Estia Menorca, un partit on els locals, que sumen 3 derrotes consecutives, reben una Estia amb la fletxeta cap amunt. Javi Zamora sap el que han de fer per tombar el rival en el partit de demà.
En el que tengamos que estar muy pendientes de sus primeros segundos, de su uno contra uno, tenemos que estar muy serios en el closeout, en las situaciones defensivas, en los gaps, en intentar estar sólidos y sobre todo pues esa presencia que tienen, intentar dominar el rebote para poder pues ser competitivos y en un campo tan complicado como el suyo pues dar nuestra mejor cara.
I pel que fa a la Lliga Challenge, demà al pavelló de Càceres, el Alcàceres Azul Marino Mallorca, la 6, amb l'objectiu per part de l'equip d'Albert Antuña de sumar el 12 triomf en 12 jornades de la temporada. I tancam amb vòlei, recordant que per demà dissabte tenim doble jornada, o millor dit, Superlliga masculina, novena jornada, amb el partit d'Almeria Vòlei, Coneta Balea Manacó, a les 5:30, i la Superlliga femenina, l'onzena jornada, a les 7, amb el Sant Cugat a Barca Menorca. Amb aquest punt de vòlei ho deixam fins aquí als esports.
Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
És una de les dades del dia. Baixa l'IPC interanual al 3,2%. Al novembre, les Balears són 4 dècimes per davall de la taxa anterior, segons les dades definitives de l'Institut Nacional d'Estadística. És la xifra més baixa a l'arxipèlag des del mes de juny.
El sector més inflacionari va ser l'hostaleria, que ha pujat els preus un 6% en comparació a fa un any, mentre que l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas incrementaren prop d'un 5%. En canvi, els encariments més moderats són l'oci, la cultura, els mobles i articles per a la llar, i també vestits i calçats, tots pugen entorn a l'1,5%. L'IPC Balear, tot i que s'ha moderat, continua per damunt de la mitjana estatal, que és d'un 3%. L'arxipèlag, que és la tercera comunitat on més han pujat els preus, només superada per Madrid i València.
En aquest context inflacionista, el Ministeri de Treball proposa pujar el salari mínim interprofessional entre un 3,1 i un 4,7% l'any que ve. Això és per sobre de l'1,5% que vol la patronal i per davall del 7,5% que defensen els sindicats.
La ministra Yolanda Díaz s'ha reunit en la comissió assessora per l'anàlisi de l'SMI, un grup d'experts que plantegen dos escenaris. Si el salari mínim no tributa en l'IRPF, proposen una pujada del 3,1%, serien 17.094 euros bruts a l'any, uns 1.200 mensuals en 14 pagues. En el segon escenari, la pujada seria del 4,7% si finalment l'SMI sí que tributa. En aquest cas, serien 17.360 euros bruts a l'any, 1.240 al mes. Díaz ha dit que res no la distraurà de la lluita per assolir un acord.
Ni me resigno ni dejo de ser nunca quien soy. Y la política pública solo tiene sentido para mejorar la vida de la gente. Y no me voy a distraer. Porque comparecí el día que falleció mi padre en muy malas condiciones y saqué lo mejor de mí misma. Y sé muy bien a quién me debo y lo que represento. Esto le ofende a mucha gente. Pero es el mejor bien común que tenemos.
Es preveu que la negociació amb patronal i sindicat serà llarga. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ja ha rebutjat l'informe del Ministeri. Exigeix arribar al 60% de la mitjana salarial per poder fer front a la inflació.
El grupo de expertos depende del ministerio. Nosotros vamos con una propuesta autónoma y nuestra propuesta autónoma va a ser que la subida del salario mínimo interprofesional necesariamente tiene que llegar al 60% de la media salarial en cualquiera de los tratamientos fiscales que finalmente el gobierno decida.
I la producció de vi a Menorca s'ha incrementat un 24% respecte l'any passat. A partir de febrer se'n distribuiran més de 370.000 botelles. Les pluges, la manca de malalties i vinyes més madures expliquen aquest bon resultat. Gemma Carrasco.
La campanya vinícola d'enguany confirma la recuperació del sector després de 3 anys marcats per la sequera. L'illa compta amb 175 hectàrees de vinya inscrites, 21 més que l'any passat. La producció total ha estat de 2.394 hectolitres de vi. És un 23% més que l'any passat i equival a uns 372.000 bòtils. La manca de malalties al cultiu també ha afavorit aquesta xifra, segons el viticultor Noel Pons, de la bodega Sa Caterina.
Aquest any ha sigut un any que detem enfermedades molt poques, ha sigut fàcil de dur, que s'agraeix, i no sé, les remes sortint molt bé. En general, un any jo troc que favorable per tots.
El vi, que ara està en ple procés de fermentació, començarà a embotellar-se d'aquí poc i sortirà a la venda a partir de febrer. La meitat serà vi blanc, un 25% negre i l'altre 25% rosat. Pel que fa al consum, també va en augment. El producte menorquí ja no es consumeix només a l'estiu, sinó durant tot l'any. Ho explica l'encarregat de botiga i vendes de l'empresa de vins, Marcel Argente.
Digamos, allá donde vas, ¿no? Normalmente quieres comer y beber lo de la zona. Y nosotros vivimos del turismo y la gente sí que está haciendo esto. Y luego también el vino de Menorca está empezando a consumirse dentro de Menorca durante todo el año y no solo de manera estacional. Y eso aumenta ventas, claro.
Actualment al sector hi ha 12 cellers actius i en la campanya de l'any que ve se n'afegiran 2 més.
Nova onada d'arribada de migrants a les illes. En els darrers 3 dies s'han comptabilitzat al conjunt de l'arxipèlag més de 450 persones migrants arribades de manera irregular. Més de la meitat d'elles han estat interceptades a les Pitiüses, on avui s'han comptabilitzat 2 embarcacions més. Regina Mayans.
Quan faltaven 10 minuts per les 8 del matí, la Guàrdia Civil de Formentera interceptava 13 persones d'origen magrebí a la zona de la Mola. Entre aquestes, n'hi havia 5 que eren menors d'edat i que se sumen als 135 que ara mateix es troben sota la tutela del Consell de Formentera. Cristina Costa és la consellera de Benestar Social de l'illa.
Nosaltres actualment tenim 135 menors tutelats, no acompanyats. Aquestos d'avui no els comptem ni els d'ahir, perquè hasta que estiguen tutelats legalment tot no els compt. I què vol dir? Que això acabarem aquest any en 140-145 menors tutelats. Formentera, la pressió que té és enorme.
Les instal·lacions de les quals disposa són per fer una primera acollida i tenen capacitat per només una vintena de persones. Posteriorment, aquests joves són traslladats als centres de menors d'altres illes.
Tenim tots a Mallorca ara mateix. Tots estan a Mallorca, diferents centres, en tenim alguna a Barcelona perquè són diferents casos.
I només uns minuts després d'aquesta primera arribada tocava a terra la segona embarcació. En aquest cas ho feia a Platja d'en Bossa, a Eivissa, amb 29 persones a bord, en aquest cas d'origen subsaharià. En total, en els darrers 3 dies, només a les Pitiüses han arribat més de 250 persones de manera irregular.
I el resident del barri de Casca Piscola Palma demana més seguretat, assegurant que han viscut situacions d'apunyalament, robatoris i ganivetades.
Per aquest motiu han protestat avui al pati de l'escola, assegurant que se senten insegurs, sobretot a l'hora d'acompanyar els infants a l'escola.
No me dona seguretat, i més, sobretot quan té infants.
Denuncien que la situació al barri ha empitjorat des que ha augmentat el nombre de persones que viuen a l'antiga presó de Palma. Vial González és el president de l'Associació de Veïnats de Casca Piscol i Cecília Serra, la presidenta de la MIPA.
Aquí és un punt de venda de drogues. Estem cansats de dir-li a la Polinèsia Nacional que intervengui d'una vegada, que hi ha una màfia que està jugant a les celdes com si fossin habitacions de 350 euros.
Perquè antes ells vivien a la presó, però a les persones que hi vivien no se ficaven ni feien res.
Fruit de les diverses reunions que han tingut amb l'Ajuntament, tenen més presència policial durant els horaris d'entrada i sortida. També els obrin el pati en horari no lectiu.
A nosaltres ens van molt bé perquè els parcs de devora estan impracticables. És a dir, hi ha xeringues, hi ha brutó...
Respostes, però, que asseguren que són insuficients, reclamen més celeritat en una situació que els aporti més seguretat.
I l'Ajuntament de Manacor tarda de mitjana 2 anys i mig a concedir una llicència urbanística, una dada que el consistori ha donat a conèixer avui i que vol reduir en la posada en funcionament de la nova gerència d'urbanisme.
Precisament avui s'ha presentat el tècnic que estarà al capdavant d'aquest organisme. Es tracta de l'arquitecte Pedro Puche, que fou triat per unanimitat al ple municipal. El seu objectiu principal, ha dit, serà reduir els terminis de tramitació de llicències i expedients. És el mateix Puche i la delegada d'Urbanisme a Manacor, Núria Hinojosa.
Sabem que hi ha un cert malestar associat per anys que esperen per aconseguir una llicència, i crec que ara és el seu objectiu principal. I després tenim un pla general aprovat fa pocs anys que marca unes actuacions executar i espero poder-les dur a terme.
Sobretot volem posar el focus en l'agilització, la tramitació de les llicències d'obra. M'ho he sentit dir moltes vegades que nosaltres entenem que darrere cada llicència hi ha un projecte de vida.
La vicepresidenta segona del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat avui al president Pedro Sánchez que el govern sigui remodelat de manera radical.
Así no podemos seguir. Hoy todo es mucho peor. Es algo que es insoportable. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical.
És la reacció de Díaz després de conèixer els darrers presumptes casos d'agressió sexual i de corrupció que envolten el PSOE.
La denúncia contra el ja expresident de la Diputació de Lugo, José Tomé, se suma a les dels exassessor de la Moncloa, Paco Salazar, i l'exsecretari general del PSOE a Torremolinos, Antonio Navarro, entre d'altres. Díaz ha dit que el moment de les reflexions s'ha acabat i que ara és hora de fer canvis i reformes substancials.
La Moncloa ja ha anticipat que l'executiu no serà, però, remodelat. I la jutgessa de la Dana ha acordat citar a declarar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè expliqui les seves converses amb l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el dia de la tràgica riuada que va deixar 230 víctimes mortals.
Ho havia sol·licitat l'associació Víctimes Mortals Dana 29O, que exerceix l'acusació particular en el procediment, però encara no s'ha concretat cap data. Vicente Simó és l'advocat de l'associació i Alberto Núñez Feijóo, el president del PP.
Bueno, pues esperamos que el señor Feijóo, que tiene que venir en calidad de testigo, pues diga la verdad en lo que sabe y conoce en relación con estos hechos.
Claramente, el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición y de exigir al gobierno de España que hubiese decretado la emergencia nacional, como dije, desde el primer instante.
Qui ha tornat a compareixer davant la jutgessa és l'excap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha negat que els missatges de WhatsApp que va enviar el dia de la Dana a la llavors consellera Salomé Pradas fossin instruccions del president i afirma que aquests missatges estan descontextualitzats.
Hi han detectat 3 nous casos de pesta porcina africana a Port Senglars de Cerdanyola del Vallès a Barcelona. S'eleva així a 16 el nombre total d'animals afectats per la malaltia, tots localitzats en aquest municipi.
També s'han localitzat 115 porcs senglars més, morts en l'àmbit natural, però que han donat negatiu en pesta porcina. Tot això incrementa fins a 7 el nombre de focus detectats des de finals de novembre, quan es va identificar el primer cas. De moment no hi ha hagut cap positiu a explotacions ramaderes, tots han estat en animals salvatges.
I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'inici del seu pla de targetes daurades, un programa de compra de permisos de residència per $1 milió, més de 12.000 euros per a despeses de tramitació.
Els sol·licitants d'aquestes targetes entraran en un procés accelerat per rebre la residència en temps rècord. La targeta daurada substituirà el fins ara anomenat Visat EB-5, reservat a inversors estrangers.
I d'altra banda, Donald Trump també ha anunciat que les autoritats de Cambodja i Tailàndia han acordat cessar l'encreuament d'atacs fronterers que han repuntat en els darrers dies malgrat l'acord de pau signat a l'octubre en la capital de Malàisia, Kuala Lumpur.
Trump ha sostingut que la bomba que va reactivar els combats, que va matar i va ferir a nombrosos soldats tailandesos, va ser un accident, però Tailàndia va respondre amb fermesa. Ha dit, no obstant això, també ha assegurat que tots dos països estan llestos per a la pau i per continuar el comerç amb els Estats Units.
I la Premi Nobel de la Pau iraniana ha estat detinguda durant un homenatge a un advocat de drets humans que va morir la setmana passada, segons va anunciar la seva fundació.
Mohammadi, de 53 anys, ha estat arrestada de manera violenta per les forces de seguretat iranianes. Fins ara es trobava en llibertat condicional.
Falten 5 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Els divendres i els pianos ens anuncien la renovació de la cartellera, avui amb una proposta ben relacionada amb les Balears. Sandra Martínez.
Pensa que estava morta.
Pensa el sortudo, tadinho.
Soñando con Leones és una producció hispano-luso-brasileña que va rodar-se en bona part a Mallorca i ha comptat amb la producció de Cinètica Produccions i també amb els actors Toni Gomila i Assum Planes. És una comèdia surrealista i commovedora sobre l'eutanàsia amb molt d'humor negre i que ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals el del Premi del Jurat a la millor pel·lícula del talent balear de l'Atlàntida Film Fest.
Gente que huye no hace nada que no hiciéramos nosotros hace 4 días.
¿Confías en mí?
Frontera ens explica la història poc tractada, la ficció dels ciutadans que arriscaren les seves vides per fer passar pels Pirineus els jueus que fugien dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Un drama de postguerra, acadèmic i ben equilibrat, que dirigeix Judit Colell i que protagonitzen, entre d'altres, Asier Echandía, Miqui Esparvé i Bruna Cosí.
¿Estás aquí por política?
Yo he robado.
Ladrona. No de joies, de històries, de vides.
Inspirada també en fets reals, La vida fuera és l'adaptació de la novel·la autobiogràfica de Goliarda Sapienza, actriu, escriptora i pensadora autodidàctica italiana, avançada de la seva època i que després de ser marginada durant anys ha esdevingut un símbol de resistència i llibertat creativa. La protagonitza Valeria Golino.
A todos nos gusta echar la vista atrás e imaginar si hubiéramos actuado de otra forma.
I també està basada en fets reals, encara que sembli impossible, aquest Roofman, la història d'un home que va robar més de 60 McDonald's entrant per un forat al sostre, d'aquí el títol, i que després de ser arrestat va fugir de presó i va viure amagat 6 mesos en un Toys R Us. La protagonitza Channing Tatum. Un poc de tot, ja veieu, repasseu i trobareu, de ben segur, als cinemes vos esperen.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia.
I del cinema als concerts sembla també una tradició de Nadal l'avançament dels primers noms confirmats al Festival de Música de l'Estiu, amb entrades ja a la venda. Si el Mallorca Live va anunciar fa uns dies David Guetta, avui és el Jardí qui ens ha avançat que Camela, Iván Ferreiro, Juan Magán, De La Osa i Marta Santos seran a la quarta edició d'aquest festival, que l'any passat va reunir 75.000 persones.
Iván Ferreiro aterrarà el 24 de juliol amb la gira Hoy por Ayer, amb la qual celebra 35 anys de cançons. Una setmana abans serà el torn de Camela i el 7 d'agost el del rei de l'anomenada música electrollatina, Juan Magán. All my life I spent
just wondering why. Me vuelvo a pillar el diario después de un tiempo.
Are we going anywhere?
Un altre dels noms destacats és el d'una de les figures més influents del rap espanyol, De La Osa, que presentarà dia 14 d'agost el seu nou àlbum, La Madrugà. Dia 21 serà Marta Santos, qui presenti el seu segon treball, Aquí no sobra nadie. Les entrades pel festival, que tindrà lloc al recinte Mallorca Live, a Magaluf, ja són a la venda, a la pàgina oficial del Jardí i a entrades.com.
I si teníeu entrades pel concert de Sergio Dalma per dia 26 de juny a Palma, atenció. Heu de saber que s'ha canviat. La ubicació estava prevista a la plaça de Toros de Palma i finalment serà al Velòdrom de les Illes Balears.
Després que l'Ajuntament de Palma decretés la suspensió temporal de totes les activitats musicals al Coliseu Balear, Dalma oferirà el concert a aquest altre indret, on presentarà el seu nou disc Ritorno a Via Dalma. 15 anys després de la seva publicació, el cantant proposa en aquesta nova gira un viatge per la música italiana amb versions de Raffaella Carrà, Franco Battiato, Albano o Laura Pausini, entre d'altres, en un repertori on tampoc no faltaran els seus èxits. Les entrades per aquest concert estaran a la venda a partir de dilluns, dia 15 de desembre, a les 11 del matí, a la pàgina web del Músic.
I també actuarà l'any que ve a Mallorca Antonio Orozco. Serà dia 9 d'octubre, en aquest cas a Som Fusteret a Palma. Les entrades ja són a la venda. Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest divendres, dia 12 de desembre, en què han estat posades en llibertat les 9 persones detingudes per provocar aldarulls en un avió a l'aeroport de Palma. Aina Riera.
Després de passar a disposició judicial, 6 seran retornades avui vespre al seu país d'origen i 3 han demanat una acollida temporal i seran derivades a un centre d'internament d'estrangers. Els fets van passar a nit quan el pilot no va poder iniciar la marxa amb seguretat després que s'iniciés una brega protagonitzada per 7 homes i 2 dones.
I qui també ha quedat en llibertat després de pagar una fiança de 15.000 euros és el Vito, considerat un dels líders del narcotràfic de Son Banya.
Ha quedat en llibertat després de passar gairebé 2 mesos en presó provisional el jove que va ser arrestat a mitjans mes d'octubre. Té 2 causes judicials pendents per narcotràfic i blanqueig de capitals.
I 2 accidents de trànsit de motoristes a Eivissa, que divendres un d'ells mortal.
L'home de 46 anys que havia ingressat en estat molt greu a una clínica privada després de caure de la motocicleta a Sant Josep ha mort. L'accident ha tingut lloc avui migdia, moment en què un altre jove també ha caigut de la moto. Ha estat a la carretera que uneix Sant Miquel i Santa Gertrudi, roman greu a l'Hospital de Can Misses.
I el govern demana eleccions anticipades a l'Estat arran dels presumptes casos de corrupció i també els presumptes casos d'assetjament sexual que afecten el PSOE, així ha demanat avui el vicepresident Antoni Costa. Per aquest cas, també la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat a Pedro Sánchez la remodelació del govern central, un fet que ha descartat ja la Moncloa. Precisament avui el PSOE ha informat que investiga 2 denúncies per assetjament sexual i laboral contra el número 2 dels socialistes valencians, Toni González, Bala, d'una localitat valenciana.
Així ho han confirmat fonts de la direcció del partit després que es publicàs que el també membre de l'executiva autonòmica ha estat denunciat per aquests fets que s'haurien produït a l'Ajuntament d'Almussafes a través del canal antiassetjament dels socialistes com del Departament de Compliment de Normativa. La secretària d'Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé, ha reconegut que s'han comès errors i que això servirà per millorar.
És cierto que se han cometido, si se ha cometido el error, como hemos reconocido, aprendemos, porque esta es también la grandeza de nuestro partido. Aprendemos, hablamos, analizamos y mejoramos. Esa es siempre nuestra voluntad y para eso estamos. Y por eso no vamos
a escapar de una cuestión que es vital, fundamental. Es más, es que la vamos a liberar.
Tot això quan la secretària d'Igualtat del Partit Socialista de Galícia, Sílvia Fraga, ha presentat la seva dimissió després de conèixer la denúncia per assetjament sexual contra el ja expresident de la Diputació de Lugo, José Tomé.
Fraga ha acudit aquesta tarda a Santiago, la Comissió Executiva Nacional del Partit, on ha comunicat la seva decisió. El líder dels socialistes gallecs, José Ramón Gómez Besteiro, ha explicat que el passat octubre va conèixer una acusació d'assetjament contra Tomé i que li va preguntar a ell directament, però que aquest ho va negar.
També ha dimitit el bala de Belalcázar a Córdoba, Francisco Luis Fernández Rodríguez, després de les informacions aparegudes sobre un altre presumpte cas d'assetjament sexual. I Lluís Apesteguía serà reelegit coordinador general de Més per Mallorca a la 7a assemblea de la formació.
Abans de començar l'assemblea, el líder dels ecosobiranistes ha defensat l'absolució de l'exbatlessa de Petra, Caterina Mas, acusada per un suposat tracte de favor al seu home quan ell era batlessa.
La veritat és que estic molt satisfet. Nosaltres estàvem convençuts que això acabaria així, però també avui hem de posar èmfasi en la injustícia que s'ha patit, no? Caterina Mas ha viscut una persecució político-jurídica.
Així arribam a les 8:04. La informació continua.